Benvinguts un dia més, un dissabte més en aquest programa en què cada setmana despertem a la gent de la comarca per explicar-los coses que creiem nosaltres que ens interessen. Així és, oi? Hermínia, bon dia.
Bon dia a tothom.
Un dia més disposats a aprendre avui moltíssimes coses.
Espera't, que tenim... Ara et sento, fins ara no et sentia, torna-ho a repetir.
Sí, no, dic que aquí a l'Inquiets el que sempre volem fer és conèixer i aprendre moltíssimes coses.
Oh, i tant.
Avui comencem aquest programa Inquiets. Sempre l'obrirem, de fet, fent un agraïment perquè creiem que s'ha de ser agraïts.
Sí, perquè ajuda a prendre consciència de totes les persones que fan coses boniques. I avui en dia és molt important donar-los notorietat.
I avui, 7 d'octubre, el nostre agraïment és pel poble, per tots aquells que van passar l'1 d'octubre al col·legi electoral, que van mostrar una entrega cívica i pacífica al llarg de tot el dia per garantir el fet de poder votar. Malgrat tot, tossuts incansables, gràcies per fer-ho possible.
Avui no és un dissabte qualsevol, deixeu-m'ho dir. Tenim ressaca i la que tindrem, crec. La setmana, per mi ha estat la setmana més estranya de la meva vida, tinc 40 anys. Emocions barrejades, tristesa, il·lusió, decepció, sorpresa, ràbia, alegria, es barrejava amb molt de cansament, però ben no sabíem ni en quin dia vivíem durant la setmana. Tot i així, hi ha una cosa que ens ha de fer pensar i és que estem aquí i que hem de continuar batallant per aconseguir que la democràcia i les nostres llibertats doncs continuïn arropant-nos.
I a l'Inquiets us estarem acompanyant fins la una del migdia, avui amb continguts del tot diversos. Per exemple, d'entrada coneixerem una ruta en BTT per les nostres contrades de la mà de Roger Roig.
A l'Espai Salut tindrem una píndola sanitària amb la Judit López i també parlarem de reflexologia podal amb la Laura Martínez.
I la Laura Poblet avui ens desvetllarà un nou comerç, en aquest cas el del Petit Gourmand.
I amb motiu de la primera Fira de la Cervesa que es celebrarà avui a l'Espluga, parlarem de la cervesa, dels beneficis de la cervesa, amb la nutricionista Cèlia Rodríguez.
I per acabar, l'Anna Marc ens destacarà el més interessant de l'agenda d'aquesta setmana. Ens escolteu a l'Espluga FM Ràdio, al 107.4 i també a esplugafmradio.cat. Així doncs, comencem un Inquiets més, el número 3, per conduir-vos fins a la una del migdia i passar així un bonic dissabte al vostre costat.
Vaig caminant com el firaire, pres del seu ball sota els estels, des de la Barcelona al Caire, canten sirenes, cançons rebels.
I Inquiets, ja sabeu que cada setmana toquem temes de salut, volem conèixer teràpies, volem conèixer quins aliments ens fan sentir millor i per això us hem proposat en aquest programa que cada setmana passi un especialista en el tema que ens aproximi al coneixement. Avui tenim Laura Martínez, espluguina, ella és fisioterapeuta, osteòpata. Bon dia, Laura, benvinguda.
Hola, bon dia.
La Laura té un centre aquí a l'Espluga, Cos Vital.
Sí.
I bé, la Laura s'ha fet avui ja col·laboradora d'aquest programa.
Sí, 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 me l'han enredat.
I ens aproximaràs, ens donaràs quatre pinzellades sobre temes de salut, que és el que toques. Expliquem una mica als oients quins temes, perquè ens puguem fer una idea, quins temes arribarem a tocar durant aquesta temporada.
Sí. Doncs bé, podem parlar qualsevol tema que sigui de salut a nivell del que jo treballo, que és millorant les patologies relacionades sobretot amb el dolor, amb les postures, amb medicina preventiva, com millorar tot l'estat de salut muscular, tendinosa, articular, de tot el cos, tant a base de teràpies que aplico jo a la consulta com tipus de gimnàstica, d'activitats, vale? Com el pilates, els hipopressius, estiraments, vale? Coses que podem fer per millorar la salut general i sentir-nos millor amb tot el que és el físic, el cos.
Llavors, si un dissabte ens fa mal alguna cosa, t'ho podem dir i ens ho solucionaràs, ens faràs sí. una recepta secreta, com ho farem, això?
Sí, bueno, es poden fer preguntes sobre un tema concret, el que es vulgui, i llavors jo proposo pues, tractaments, o sigui, autotractament, no?, que pot fer la persona a nivell particular i que podem fer els fisioterapeutes també, com podem actuar per una banda i per l'altra.
I sabent això, els nostres oients també hem repetit ja en diferents dissabtes que ens poden trucar o ens poden enviar un correu electrònic si tenen alguna pregunta, alguna qüestió, alguna cosa doncs, que vulguin resoldre a nivell de cos,
sí.
doncs que ens ho diguin i la Laura, doncs, quan torni a venir, ens ho respondrà.
Perfecte.
Laura, tocarem molts temes amb tu, però avui ens centrarem en un especial. Parlarem de reflexologia podal, que és una de les teràpies que tu empres a la teva, bueno, que tu sí. utilitzes a la teva feina.
Uh-huh.
Explica'ns què és la reflexologia podal.
La reflexologia podal és una teràpia que consisteix en estimular diferents zones reflexes del peu mitjançant una sèrie de pressions amb els dits, amb els objectius de revitalitzar la circulació energètica, activar l'autoregulació per reequilibrar l'organisme
uh-huh.
i proporcionar un benestar físic i emocional. O sigui, és una teràpia que li diem holística. Què vol dir holística? Que englobe l'individu com un tot. D'aquesta manera, el que fem un abordatge global, que a part de treballar els problemes físics, també inclou els problemes emocionals. Val? Llavors, en els peus hi ha representat com un mapa de tot el cos. Diríem que és una microprojecció de tot l'organisme, vale? Igual que també passa a les orelles i a les mans. O sigui, existeix una relació reflexa entre diferents estructures anatòmiques i la pell de la zona del peu, vale? Dibuixant un mapa de tot el cos en el peu. Val?
És a dir, diríem que tot està connectat.
Que tot està connectat, exacte.
I que llavors, depenent de la part que ens toquis, ens estàs tocant una part del cos o no exactament?
Sí, exacte. Per exemple, el que és el cap i les cervicals queden representats en el peu, a la part del dit gros i els polpells dels dits, de tots els dits, o sigui, la part superior del peu. Vale? El que seria de les clavícules fins a mig abdomen,
uh-huh.
vale? És al mig del peu. I del mig del peu al taló és tota la part inferior. Val? Així, a grosso modo.
Sí, sí.
Llavors, per exemple, la part interna del peu és tota la columna vertebral. Val? Sí. Llavors, com funciona aquesta teràpia? Primer que tot, és molt important, primer l'anamnesi amb el pacient. L'anamnesi és l'interrogatori que fem abans de tractar.
Uh-huh.
Vale? La persona ens explica pues,
com
se sent a nivell de si té dolors, si a nivell emocional també uh-huh. et pot explicar, perquè així tu ja més o menys vas sapiguent quins punts pots anar a tocar en el peu. Els punts que diem que són patològics en el peu són punts en què quan els palpem sentim que estan molt durs o són excessivament dolorosos pel pacient. Vale? Llavors, en aquests punts, diem que és un punt patològic, que hi ha un excés d'energia en aquell punt o un dèficit. Depèn de si és un excés o un dèficit, farem unes maniobres o unes altres. Unes són per estimular i les altres són per sedar. Val? La part més important de la reflexologia podal, per mi, pel meu punt de vista, és que podem treballar les emocions. Val? Cada emoció està connectada amb un òrgan en concret. De manera que si hi ha hagut un excés d'una emoció durant molt de temps, perduren el temps, podem fer, o sigui, pot passar que aquell òrgan acabi provocant una disfunció.
Estigui que hi hagi, danyat.
Sí,
no?
Que hi hagi una disfunció.
Uh-huh.
Val? Llavors, un exemple, per exemple, d'una emoció que t'afecta directament en un òrgan és els nervis i l'estómac o els intestins. Vale? Quan una persona passa una temporada molt seguida amb nervis, pot començar a patir de problemes digestius,
uh-huh.
mal de panxa, diarrees, vale? O estrenyiment. Val? Llavors, a través de la reflexologia podal, podem treballar doncs, aquests punts. El terapeuta, busquem tots aquests punts que trobem aquest excés d'energia o dèficit, i el actuem allà per minvar tots els símptomes de la persona, perquè l'objectiu principal és trobar l'equilibri de totes les energies. Allí on n'hi falte afegir-n'hi, fent maniobres estimulants, allí on falti energia, i allí on en sobri perquè és excessiva l'energia, ja sigui a nivell emocional parlem d'estrès, d'enfado, d'obsessions, de tristesa, de reflexions, de por, totes aquestes emocions s'emmagatzemen. Uh-huh. I si perduren massa en el temps, és quan pots començar a patir símptomes a tot l'organisme, en forma també de dolors musculars, dolors articulars, contractures, val? Llavors us he fet una miqueta els blocs principals de cada òrgan relacionat amb les emocions, val? O sigui, que en quins òrgans s'acumulen aquestes emocions. El pulmó i l'intestí gros van lligats amb la tristesa i els plors. El ronyó i la bufeta de l'orina amb la por i la voluntat. El fetge i vesícula biliar amb l'agressivitat, tensió interna, estrès, ràbia i ira. El cor i l'intestí prim estan lligats amb l'alegria, l'humor i l'optimisme. I l'estómac i la melsa amb les preocupacions, obsessions i reflexions.
I llavors aquesta relació entre emocions i cos es pot tractar només fent pressió al que és el peu, a l'òrgan que li correspon?
Exacte. Sí. De fet, per fer el diagnòstic, primer nosaltres els busquem tots els punts, no? A nivell, aquests òrgans principals, sempre els palpem tots en començar la sessió per valorar, a veure, perquè la persona, clar, tampoc no t'ho sap explicar a vegades quina emoció és la que porta arrossegant.
O pot haver confusió, no?
O no perquè... ho sap. A veure, les persones que venen a la consulta, doncs em fa mal l'esquena i fa molts dies que no dormo bé, i estic com alterat i em comencen a fer mal les munyeques, per dir alguna cosa. Llavors, si es vol tractar amb la reflexologia podal, doncs comencem buscant a veure en quins punts veiem, no? Llavors, per exemple, no? Trobes que en el fetge, veus que en els punts que pertanyen al fetge en el peu, veus que hi ha molt excés de tensió, la persona salta quan li toques, vale? El signe del salt, que fa molt mal quan els hi toques, amb una pressió molt suau. Llavors, comences a tractar, però podem anar parlant, no? Que és el bo que amb el terapeuta i el pacient, vale? Vas parlant i vas fent preguntes de la vida diària, no? Per valorar aquella persona si realment ha passat èpoques de molt estrès, si fa dies que no dorm, llavors ja vas anant com lligant caps, no? I penses, el fetge va relacionat amb l'estrès, el té molt tens, val? Llavors vas treballar en aquella zona per relaxar. I això que provoca en la persona? Realment està provocant una sedació, vale? O sigui, té uns efectes sedants.
La persona es
relaxi, baixi la tensió, millori l'insomni, per exemple, aquest és un cas, no? Millore inclús l'humor, el que passa que clar, estem parlant que no en una sola sessió, clar. És un tractament, no? Vull dir, la reflexologia no és un miracle, vas en una sessió i millores allí el moment, és fer una sèrie de sessions, entre 5, 10 sessions, depèn.
I també és un moment...
De si és agut, si és crònic...
També deu ser un moment en què el pacient pren consciència, no?
Exacte.
O sigui, és com un moment de pau, de dir, a veure, què és el que em passa, no? O sigui, a través del terapeuta, en aquest cas tu, és un moment en què el pacient pot...
N'és conscient, no? Sí.
Que a vegades amb les presses, doncs em fa mal l'esquena, fes-me, no?
Sí.
Un massatge i...
Exacte.
No, sinó que és una teràpia que...
La gent pren consciència, sí, de les seves emocions, perquè vas fent preguntes, vas anant relacionant i...
Posa'ns algun exemple,
no?
Sí, perquè...
Per exemple, sí, anem curts, no?
Anem temps.
Per exemple, l'estrenyiment, vale? Quan ve una persona que li costa anar al lavabo, no? El primer que anem a mirar és l'intestí gros, que és el responsable de que no es vagi bé al lavabo, no? Llavors, si li notes que hi ha aquesta tensió afegida, doncs es tracta amb maniobres que es diu d'arrastrament, vale? Que és com si ho fem a través del peu, però realment és com si estéssim fent un drenatge a tota la zona abdominal perquè la persona evacuï bé, no? i es fa pues, amb els dits, de tant el peu dret com el peu esquerre, es fan unes maniobres i és per millorar l'estrenyiment. Amb això, amb l'estrenyiment, va molt bé la reflexologia podal, per exemple, i es pot aplicar amb nens, que és el bo, no té contraindicacions.
Clar.
Val? Es pot aplicar amb gent gran, amb nens... Amb...
Sí, és una teràpia natural.
És una teràpia natural perquè és, el que volem és que és el cos, la resposta del cos l'estàs provocant a través dels reflexes, vale? Perquè són aquestes zones que estan connectades a través del sistema nerviós.
Quin exemple vale? més
Un altre
tenim.
Exemple, mal de cap, no? El mal de cap pot venir per milers de causes, n'hi ha moltíssimes, no? Però les més freqüents, així que les que veig jo més a la consulta, és mal de cap tensional, que es diu cefalea tensional, o la cefalea migranyosa, provocada per canvis hormonals, com pot ser, per exemple, les noies, és el més habitual, quan tenen la menstruació, els dies previs. No? Si és la cefalea, si és tensional, que vol dir provocada per tensió a la musculatura, no? Estàs molt tens de les cervicals i et ve mal de cap, treballarem uns punts en el peu que són per disminuir la tensió en aquests músculs i les cervicals. Però si la cefalea et ve originada per hormones, en aquest cas, si és per la menstruació, els punts que treballarem en el peu seran els ovaris, vale? Inclús la tiroides, vale? A nivell d'hormones. O sigui que s'ha de fer aquest diagnòstic diferencial, per exemple, no? D'on te ve la cefalea. O sigui, no vas a treballar només el cap en el peu, si no seria molt senzill, vas al punt que pertany al cap al peu i ja està. No, s'ha de complementar en el peu, buscar aquest punt que pertany al cap per relaxar, però a la vegada buscar si és hormonal o si és tensional, vale? Seria un altre exemple, per exemple.
Molt bé, Laura, això seria el que és la reflexologia podal. És una pinzellada, perquè podríem estar parlant molta estona sobre reflexologia podal, però bé, és una de les teràpies que fas al teu centre i estem molt contents de que col·laboris amb Inquiets i esperem doncs d'aquí als altres programes doncs, bueno, donar pinzellades per millorar la nostra salut amb les diferents teràpies que practiques al teu centre. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, Fins una altra.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Igualment.
Continuem a l'Inquiets, a l'Espluga FM Ràdio. Avui ja ho veieu, amb moltíssimes ganes d'aprendre i aprendre a estar millors nosaltres mateixos. Per això ara el que fem és conèixer un altre consell sanitari, avui de la mà de Judit López, infermera de l'Espluga Francolí, que ens expliqui alguns consells a l'hora d'afrontar algunes complicacions en el món de la sanitat. L'escoltem.
Bon dia, Inquiets. Segurament, a molts de vosaltres, el primer que us ve al cap quan us feu una ferida és posar-vos aigua oxigenada. Però no és la millor solució. L'aigua oxigenada, o també anomenat peròxid d'hidrogen, és un antisèptic que no només ataca els bacteris de la ferida, sinó també els teus propis teixits de la pell. Com tots sabem, en quan apliquem l'aigua oxigenada en una ferida, inicialment sentim un lleuger dolor. I seguidament veiem unes bombolletes blanques que són indicatiu de la destrucció dels bacteris i també les cèl·lules del nostre cos, ja que també les ataca trencant les seves membranes i destruint-les com si fossin bacteris. És per això que utilitzant l'aigua oxigenada no facilitarem el procés de curació. El que estarem fent és malmetre'l. I doncs, com podem desinfectar una ferida lleu? Doncs inicialment, per a treure la brutícia i reduir el risc d'infecció, utilitzarem aigua freda amb sabó, o també podem optar pel sèrum fisiològic, que és una solució salina. Un cop estigui sec, podem aplicar-hi un antisèptic com una solució de clorexidina per a ús cutani, el que vindria a ser la cristalmina, o també la povidona iodada, que és el que vindria a ser, per exemple, el betadine o la curadona, etc. És molt important que tinguem en compte les al·lèrgies a l'hora d'aplicar els diferents productes a la pell. Òbviament, si la ferida no para de sangrar o veiem que és més severa, haurem d'acudir al centre d'atenció primària. No obstant, si fem una recerca sobre aquest tema de l'aigua oxigenada, podem trobar diferents opinions sobre aquest tema.
Oh. avui és dissabte 7 d'octubre i si heu estat escoltant l'Espluga FM Ràdio aquest matí a l'Entre Vins i Fogons, per exemple, s'ha explicat que aquest dissabte a l'Espluga de Francolí s'estrena la primera fira de la cervesa artesana i llavors amb l'Armínia ens plantejàvem un dubte. Armínia, és o no és bona la cervesa? Quant en podem beure, no? A vegades ens preocupa això, quan bevem cervesa, de si ens engreixarà, si és bona, perquè d'opinions hem sentit del tot diverses.
No, tenia... Que la cervesa és bona, ho sabem segur. Això no teníem cap dubte.
Bona
tenia...
de gust.
Bona de gust.
Sí,
el que teníem dubtes era què portava la cervesa, quins beneficis tenia o no tenia, i per això... Doncs avui tenim aquesta convidada especial.
Sí, tenim a la Cèlia Rodríguez, que és dietista, nutricionista, treballa com a dietista a l'Hospital de Reus, a consultes externes, especialitzada en el colesterol, en lípids. I avui l'hem convidat per resoldre mites de la cervesa artesana i la cervesa industrial, o com li vulguem anomenar. Cèlia, molt bon dia.
Hola, bon dia. Intentaré ara a veure si us puc resoldre tots aquests dubtes. I, bueno, sobretot tenir seny amb el tema de la cervesa, que tots sabem que és molt bona i no abusem.
Perquè pràcticament s'ha dit de tot. S'ha dit que és bona per la salut, dolenta per la salut, que engreixa, que prime, que ho fa tot. I llavors el que volem és trobar una miqueta una línia clara per definir, a veure quins efectes té la cervesa en la salut. En primers termes, què ens has de dir? És bona la cervesa?
La cervesa és bona, però... Aquest, el però és important.
El però, avui de peròs n'hi haurà molts. No?
Avui de peròs n'hi haurà molts. És veritat que la cervesa és una beguda que, front a altres begudes alcohòliques, és molt millor. Per què? Perquè el tema de la graduació alcohòlica és molt menor. Però, enfront a altres begudes, com pot ser una infusió o una aigua, evidentment, optarem sempre per l'aigua. Per tant, per això insisteixo tant en el tema de la moderació.
Val. Llavors, d'entrada, Armínia, apuntem-ho.
Apuntem.
Consum moderat. Això sí que és bastant clar, eh?
Tots els extrems fan mal. També beure 5 litres d'aigua també faria mal, eh? Vull dir que bevem-nos tranquil·lament una cervesa.
Exacte,
i a més,
sent
la primera festa de la cervesa. I avui la farem tranquil·lament, no?
I tant, i tant.
Explica'ns què porta la cervesa.
Doncs, primerament, comentar que és un dels productes més antics de la civilització. O sigui, això ja existia des de la Mesopotàmia. He estat buscant textos i es diu que fins i tot abans de Cris, 10.000 anys abans de Cris, ja es consumia aquesta cervesa. Dic que és una beguda fermentada que està formada principalment per un cereal, que seria l'ordi, una flor, que seria el llúpol, i un llevat, que seria el Saccharomyces cerevisiae, i la font principal, que seria l'aigua.
Aquests són els elements bàsics.
Bàsics.
Tot i així, avui en dia al mercat...
Trobem de tot. N'hi ha cerveses actualment amb cireres, ara fins i tot n'hi ha amb farigola, i per això, no?, aquest boom també de les cerveses artesanes, que ja intenten donar aquest plus amb, doncs, ficar coses naturals, com per exemple la mel, com hem dit abans, la farigola, perquè, o moltes altres herbes, no?
Parlem-ne, quina és la diferència entre una cervesa artesana i una cervesa comercial, diguéssim?
Abans ho comentàvem això i dic que, clar, és molt... No pots dir que la cervesa artesana es fa d'una manera i la que està comercialitzada d'una altra, perquè n'hi ha tantes i hi ha de tantes maneres diferents. El que sí que té la cervesa artesana és que fan servir, com he dit abans, el tema d'aquests productes principals, i les altres que serien comercialitzades, n'hi ha algunes que els afegeixen doncs els números S, no? que tots coneixem. Fins i tot he vist el tema de... colorants a les cerveses, perquè la quantitat d'ordi no arriba a ser... la quantitat suficient per crear aquest color groc que a nosaltres ens agrada, no?, quan fem una cervesa.
I llavors hi posen...
Hi posen altres coses, conservants, colorants i...
Que són aquestes S que tu
aquest
dius.
Aquestes S que ben... A vegades no sabem el que són, però n'hi ha moltes, n'hi ha moltes.
Clar, si tinguéssim ara un productor artesà, segurament ens defensaria que ell no utilitzi tots aquests conservants, no?
Exacte. I d'aquí ell també, el fet de la producció, no?, que cuiden molt bé quan fan bé el torrat... Quan tu fas una cosa a petita escala pots controlar molt més això, i un productor artesà el que et diria és que la seva cervesa, doncs, té aquest gust característic, no?, d'un bon torrat, i sobretot la qualitat del producte, no?, que jo crec que és el més important. No és el mateix amb altres, com per exemple fer una samfaina amb verdures de l'hort, no?, que comprar una samfaina d'aquestes de compra.
Clar, està clar que l'artesana, doncs, està feta amb més tranquil·litat, no?, amb més... Però tampoc Tampoc, també cal dir que no totes les artesanes han de ser bones.
No.
Perquè a vegades caiem amb l'error de que només perquè és artesana ha de ser...
Sí, no, i de fet amb tot això, no? El boom aquest dels productes biològics, ecològics, tal, cuidado. Cuidado perquè a vegades es posen la frase aquesta d'ecològic i no és el que hauria de ser, no? Per tant, el que va molt bé és parlar amb els artesans, que ens expliquin que és una cervesa, amb ells també els agrada, i més quan han fet servir un bon producte, i per això, doncs, avui donar aquest fet, no?, a la gent que preguntin què porta aquesta cervesa i que la gaudeixin amb gust.
Avui en aquesta fira n'hi haurà 9 fins a 30 varietats, per tant, serà molt interessant això, no?, el que proposes, que preguntem què és el que ens estan oferint, i més perquè és una oportunitat de poder parlar amb el propi productor, que quan vas a una botiga a comprar-ho, aquesta opció no la tens.
Exacte, jo crec que també és una cosa que té aquest productor artesà, no?, que té aquesta connexió amb el client. Uh-huh. Quan nosaltres anem, el mateix productor és el que ens explica el que té, cosa que no tenim quan anem a un supermercat, no? Que
aquesta
veiem
proximitat.
Allà aquesta proximitat, que anem a un súper, n'hi ha 50 cerveses i no sabem a vegades ni per on començar i acabem agafant a vegades per l'etiqueta més bonica o no, no? Uh-huh. Per tant, avui sí que provar-ho i que us agradarà.
I a nivell de dietètica, la gran pregunta, engreixa o no engreixa la cervesa?
A la cervesa. Com bé dit, la cervesa engreixa, sí, engreixa. Penseu que estem parlant que una cervesa, una llauna, per dir així una mica, uns 330 mil·lilitres, sí, serien unes 129-135 quilocalories. Per aquí va, o sigui,
que
diríem unes 130.
Per exemple, amb què aconseguiríem unes 130 de menjar, per exemple?
Un platret petitet de macarrons, ho podríem dir així. Vale? Penseu que un plat de macarrons que ens pot ficar l'àvia són uns 180, uns normals sense tomàquet i formatge, serien uns 180, per tant, penseu que una cervesa són uns 130. Per tant, una bona opció seria camineu força després de fer aquesta cervesa.
Val, d'entrada doncs engreixi, però menys potser que altres begudes alcohòliques.
Que altres begudes alcohòliques. Penseu que quan ens fem un cubata, per exemple, un cap de setmana, les quilocalories es poden assimilar fins a 350 quilocalories.
Per un cubata,
vale? O sigui que a vegades, si ens passem una miqueta amb el tema dels cubates un dissabte a la nit, el que podem acabar és gairebé fent la ingesta de migdia, no? Clar, perquè aquí no només tenim la beguda alcohòlica, sinó que també tenim el refresc. El refresc, penseu que una sola llauna de qualsevol marca d'aquestes conegudes, Fanta, Coca-Cola, etc., tenen quasi bé 13 cullerades de sucre. Per tant, ja no és només el tema de l'alcohol, sinó la quantitat de sucre que poden tenir aquests refrescos.
Ens explicaves abans també el tema de que hi ha mites sobre el tema de la cervesa, que molts esportistes deien que després de fer esport, no?, una cervesa és saludable. És així, això?
Vale. I fins i tot ens ve de gust quan acabem de fer un esport, no? Molta gent que va en bicicleta, doncs és com una rutina, això, no?, acabar i fer una cervesa.
Quantes caminades populars s'han fet o això, no?, rutes de diumenge, només és per després poder permetre's el luxe de dir, bueno, faig una cervesa.
Faig una cervesa a gust, no? Doncs per què es diu això? Doncs realment va bé, i el per què és perquè té molt d'hidrat de carboni. Penseu que els hidrats de carboni és un macronutrient que el que dona és molta energia, i més després de fer un esport. I això també es metabolitza en sucre. Per lo que nosaltres, quan estem molt cansats, és una bona manera de totes aquestes pèrdues que ha tingut el nostre cos tornar-les a regenerar. Per tant, sí que és una bona opció, però clar, si ja ens passem, què passarà? O sigui, vale que n'hem perdut una cervesa, però si ens en bevem dos, aquella segona ja ens l'hem sumat al nostre cos, per tant.
Però per això hi ha begudes específicament fetes per recuperar tot això perdut fent esport, les begudes
isotòniques.
Són més bones, entenc, que la cervesa o no?
Bueno, si fa o no fa. A veure, potser tindria una mica menys de quilocalories que una cervesa, sí, vale? Però, i també el bo que té aquestes begudes isotòniques és el fet dels minerals. Vale, és aigua amb minerals. El que sí que vull destacar, i és un mite, no?, que moltes vegades donem als nens o per anar a prendre alguna cosa, diem, doncs bevem una beguda isotònica, no?, perquè no és tan dolenta com unes altres begudes. Cuidado. Això és una beguda després de fer esport, perquè tot i no tenir les 13 cullerades de sucre, en té unes 9 o 10 cullerades de sucre. Vale? Per tant, si fem esport, una beguda isotònica, sí. Si no fem esport, una beguda isotònica, no.
No.
Val. Ens ho apuntem.
El tema del sucre també és un tema interessant que algun dia també ens agradaria que ens l'aproximessis ara que l'has tret.
I ara que hi ha un impost de la beguda ensucrada com a mínim a Catalunya, llavors potser ens servirà per justificar-ho I no ho sé, podríem portar, per exemple, un detractor i una persona favorable a aquest impost, que l'hagin patit directament. Intentem fer un debat, no ho sé.
Podem fer-ho. Seguim amb la cervesa. Cèlia, però el fet de beure't una cervesa per plaer, com avui farem amb aquesta primera fira de... també les, com es diu, el cos també ho agraeix, no? Quan...
Exacte, i de fet segrega endorfines, que això és una cosa que ens dona aquest plaer, no? També hem de dir coses bones de la cervesa, no tot és dolent. Llavors, primerament, que tots ja haureu vist, és molt diurètica, de la gran quantitat d'aigua, penseu que un 95% de la cervesa és aigua. Per tant, aquest fet de moltes vegades quan ens prenem una cervesa, no?, que ens ve aquestes ganes d'anar al lavabo després. A més, té molt poquet potassi, per això hi ha estudis que s'han dit, no, pues fins i tot és bona per la hipertensió i tal. Bueno, jo aquí sí que no ho diria tant com a recomanable, però sí que és veritat que és una beguda molt baixa en sodi. Després, fins i tot el tema dels cereals, no, per la quantitat aquesta de fibra i també el que seria el cereal a l'ordi, té vitamines, vale? Vitamines del grup B, que aquestes van bé per al sistema nerviós central i que per això a vegades s'ha fet aquesta relació també com aquest plaer i el fet d'estar fins i tot més immunitzat. Una altra cosa també són els efectes antioxidants també pel fet del cereal i fins i tot potser per defecte de fàbrica, no? El tema del colesterol, que també s'ha dit que si augmenta el colesterol bo o baixa el dolent, amb aquest ja jo em posaria una mica més enrere i no és que millori el colesterol, sinó que el tema del cereal, la fibra, és la que sí que millora. Per tant, és molt millor sempre menjar-te una peça de fruita o una verdura abans que fer-te una cervesa.
Jo tinc una pregunta, perquè normalment diem, mira, una panxa cervesera. Això per què es diu? Per què s'anomena així?
Això de la panxa cervesera...
És un mite també o com va?
Mite tampoc. El per què? Per el que he dit abans, té moltes quilocalories... Mm-hmm. Amb la quantitat de sucre, i no oblideu el gas, que fins ara no n'hem parlat, té molt gas, vale? Aquesta panxa cervesera, a més afinquem aquest mite, no? O aquesta paraula a gent que és gran consumidora de cervesa. Llavors, clar, si nosaltres sumem que té moltes quilocalories, molt de sucre i a més molt de gas, doncs evidentment tenim aquestes panxes que si us hi fixeu és molt dura. Vale? Si nosaltres toquem una panxa cervesera... És molt dura. De fet, jo a vegades quan toco a la consulta sempre hem de tocar la panxa per veure com està i és molt fàcil detectar quan és una panxa de gent que beu begudes
alcohòliques,
no? O begudes gaseoses. Sí.
Curiós, no?, que només pel pan sapigueu això.
N'hi ha moltes coses que només entren per la porta i ja sabem. L'únic que no em xivaré perquè si no ja no ho fareu.
Val, sí, Hermínia, tenies un altre mite al cap o com...
Bé, no, jo m'ha agradat molt això que diu que la cervesa, el plaer de la cervesa també genera endorfines i les endorfines són aquestes de la felicitat,
exacte.
De la felicitat, no?
Sí, com una doncs, xocolata negra o alguna cosa així. Sí.
Jo crec que això també s'ha de tenir en compte avui.
El titular seria la cervesa ens pot fer feliç o això és molt equívoc?
Ens pot fer feliç, sí, però amb moderació, sisplau.
Val. I una altra pregunta, no sé, Hermínia, si en tens una altra em talles,
jo
perquè
tallo,
crec
sí,
que
tranquil.
Al cap també tens alguna altra cosa i estaria bé que ho traguéssim, però abans parlàvem del fet de com podem combinar la cervesa o amb quins productes es combina, perquè per exemple aquesta fira de la cervesa artesana de l'Espluga es diu que es combinarà amb un producte local com són les coques salades. Això és bo? Vull dir, és una combinació encertada? Com ho qualificaries?
És una qualificació molt encertada. I el per què? Perquè la cervesa és dolça. Els hidrats de carboni són els que ens donen aquest gustet dolcet a la boca. Per tant, el fet aquest d'agafar un bon producte per poder-lo assimilar és algo salat, totalment al contrari. Per això moltes vegades ens posen els cacauets, les patates i el millor una coca. Per què la coca? Perquè, a més, té molta substància, vale? I penseu que quan consumim alcohol és molt important també menjar força.
Però els cacauets no eren per fer-nos agafar més set?
A veure, també ho utilitzen. També ho utilitzen els bars pel fet de beure. Igual que quan a vegades anem a una discoteca ens posen les típiques crispetes salades, no? També és una cosa del tema de màrqueting, no? I d'economia, però també pel fet que enllaça molt bé. No ens posaran mai, per exemple, un pastisset amb una cervesa.
Sí, clar, no, ja no et passa ni pel cap, no? Un pastís
no.
Dolç amb una cervesa. En canvi, El salat amb el dos contrarreste i sembla que...
Sí. I fins i tot moltes vegades, no, quan anem a algun bar o així, demanem una cervesa, és com que, va, agafem unes patates, no? És com que ja vaig junt amb la cervesa.
Bé, jo només caldria dir que la gent que ens estigui escoltant, que sàpiguin també que avui hi ha la primera festa... Bueno, això ho has
la
dit,
fira de la fins cervesa.
Fins a les 12 de la nit.
Sí, fins a les 12 de la nit i a més també amb música, per tant, si algú s'anima i també balla una miqueta, entenc que llavors
millor.
Serà millor. En resum, Cèlia, el titular de la cervesa per avui tota aquesta gent que ens estigui escoltant, quin hauria de ser?
Jo diria que per què no tastar alguna cervesa, vale? Fins aquí bé, perquè segreguen endorfines, com hem dit, amb molta moderació i balleu amb força. Balleu força, cremeu aquestes quilocalories de més, que anirà molt bé.
Bé, doncs tenim el trio, no? Cervesa, sí. Coques salades,
sí, coques.
I combinació amb ball i música. Sí, vull dir, què més volem? Jo crec que es compensa tot molt bé.
Sí. Val. Doncs ens ho apuntem, mira, ja tenim... Com a mínim ens quedarem més tranquils sabent això si anem avui a la fira de la cervesa. Cèlia, tornaràs un altre dia per explicar-nos més coses?
I tant, quan vulgueu.
Doncs ens queda agrair-te que hagis vingut a Inquiets i esperem retrobar-te ben aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Bé, ara deixem una miqueta de banda tot el tema de la salut, que de fet ens interessa i molt, i per això avui hem dedicat gairebé aquests 40 minuts a parlar-ne. Però, com sabeu, aquí a l'Inquiets cada dia també coneixem, cada dissabte més ben dit, coneixem un comerç de la Unió de Botiguers i Empreses de l'Espluga. Avui la Laura Poblet ha anat fins al Petit Gourmand.
60, sisplau.
60.
Quin
és el...
Tot va ser. Molt bé.
Gràcies.
Gràcies, eh? Les dues guàrdies jurades.
Hola, molt bon dia. Doncs avui som molt a prop també de la ràdio. Som aquí davant a la cantonada, per dir-ho així. Estem a la botiga del Petit Gourmand. Només entrar ja hem sentit també l'olor de dolç, totalment, i estem amb el Jordi Salvador, ell és el gerent, el propietari d'aquesta botiga, i ens en explicarà coses que segurament no sabem. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Des de quan, Jordi, des de quan fa que tens aquest negoci, aquesta botiga?
Mira, al desembre farà 2 anys.
Déu-n'hi-do, 2 anys. I com és que vas decidir muntar una botiga de xutxes a l'Espluga?
Bueno, més que res perquè sempre hi havia hagut una botiga d'estudis aquí sota casa, no? Llavors el noi que regentava aquesta botiga, doncs ens va dir que ho deixava i amb la meva dona ja vam dir, doncs mira, ho agafem nosaltres i donem una mica, ho girem una miqueta, i vam dir, doncs vinga, va. I vam fer aquest pensament.
I tu t'ho pensaves? O era una cosa que deia, si mai ho deix, doncs potser ens animem? O va ser més que us va agafar la decisió més de sorpresa i vau fer el cop de cap?
Més que res de sorpresa, perquè en cap moment havíem pensat de posar aquesta botiga, perquè sempre hi havíem tingut, fa molts anys, fa 20 anys, hi havíem tingut una altra botiga, nosaltres aquí. La primera botiga que hi havia a l'Espluga de tota 100, que la regentava la meva senyora, i llavors, bueno, va sortir així i va dir, per què no la fem nosaltres? Jo em vaig quedar a l'atur en aquell moment, i bueno, doncs l'hem agafat, i amb moltes ganes, i molt contents estem, perquè molta gent de l'Espluga ens ve a veure, i bé, molt bé.
Molt bé, Jordi. I el nom? D'on ha sortit el Petit Gourmand?
El nom té a veure, petit perquè el local és petit. I el Gourmand, jo tenia una padrina que es deia Palmira, que bueno, pues sempre ens tenia a berenar el meu germà i a mi. I jo pues, sempre m'agradava menjar més que el meu germà. I em deia el Gourmand a l'últim. I el meu germà, que és el que berenava primer. I sempre em deia el Gourmand a l'últim. I llavors em va quedar molt el nom de Gourmand. I posant el nom, quin nom hi posem, pensant... I, bueno, i vam ballar 2 o 3 noms, no? I el que ens va agradar més va ser aquest, el Petit Gourmand.
Molt ben trobat. Realment donem fe als que ja heu entrat, ho sabeu, és un espai petit però suficient, entenc, per posar-hi tot aquest ventall de llaminadures que hi tens. Ens podries explicar una mica, a part de potser les llaminadures més típiques, estic veient aquí doncs, aquests núvols, les maduixes, etc., què hi podem trobar?
Bueno, aquí podem trobar una miqueta de tot. També tenim premsa diària durant els matins perquè la gent que no vulgui desplaçar-se cap a l'altra punta on hi ha l'índex, doncs llavors venem diaris, revistes, també tenim mel de calmarer, llavors també portem esmorzars a casa, com una novetat des de fa un any o així més o menys. Tu vols fer un regal diferent a una persona, doncs llavors tu vens aquí, escolleixes el que vols portar i llavors jo ho porto el dia que sigui, l'hora que sigui.
Això, per exemple, en el meu cas ho hem seguit per xarxes socials, que també hi sou presents, i hem vist que aneu no només a l'Espluga, sinó a altres pobles veïns a entregar aquests esmorzars que els porteu amb una caixeta, no?, molt bonica.
Sí, sí. Com que les xarxes socials, com ben bé dius tu, doncs arriben a tot arreu i llavors ens truquen i nosaltres ens desplacem on faci falta.
Molt bé, ja ho sabeu, la gent de la Conca que ens estigui escoltant, si mai voleu fer una sorpresa amb un bon esmorzar, podeu fer-ho a través del Petit Gourmand. Una pregunta que també, doncs, amb l'estona que jo he estat aquí, ha entrat majoritàriament gent jove, però no sé si el públic majoritari d'aquesta botiga seria jove o també ve, doncs, gent més gran a agafar algun producte en concret. Com funciona?
Bueno, doncs funciona que pels matins, que també tinc obert, doncs ve bastanta clientela de gran, no? A buscar els carmels, la mel, els diaris. Llavors la tarda, sí, la tarda força gent jove. I els caps de setmana és tòpic perquè ve molta gent a veure, que venen a buscar les pipes i les palomites per veure la pel·lícula, no? I sí, sí.
Molt bé, doncs de tot, podríem dir, no? Un públic, una clientela variada. I per últim, una pregunta que farem en aquest espai, l'última pregunta, el penúltima, sempre serà, doncs, quin seria el producte estrella o el producte més venut o el producte que us defineix com a establiment? En el teu cas, em podries dir, o potser un producte que estigui molt de moda, no ho sé, quin seria?
El producte de moda és les gomes en diferents gustos, textures, picants, que ara estan molt de moda, àcides. Aquest és el producte estrella de casa perquè la canalla, doncs, el cap de setmana i quan tenen una mica d'estalvi es venen a comprar. I també un altre un producte que s'estrella també és el jumper. Els jumpers són unes patates de mantega que fa molt temps que van de funcionament. Doncs els nens quan venen aquí el primer que agafen és una bossa de jumpers i llavors ho acaben de condimentar amb les gomes.
Diguéssim que no passa de moda les jumpers, no? Jo sí que recordo aquest nom, però com unes patates molt, molt típiques.
Sí, molt típiques de tota la vida. És que nosaltres aquí tenim coses de tota la vida, perquè hem anat recuperant, no? Per exemple, els lollipops, els petacetes... A mi m'agraden molt els regalissos i tenim regalissos de tota mena. Tenim uns regalissos del Pepe, de la Casa Pepe, les naturals, les Ore Haribo, les del gat, també aquells gats petits que també... Te'n recordes, aquells gats petits de...
Jo no me'n recordo, però ara si els veig, potser...
Estaven aquí al tot d'allà?
Ah, aquí, ai, sí.
No, a mi no em sona,
no. Però... Serien com, perquè ens entengueu, són com uns gatets petitons negres ensucrats, no?, sí, per fora, sí. De regalís.
De regalís, sí. I llavors també tenim els bitllets de pa d'hòstia, i bueno, els ous Kinder, bueno...
De tot. Volies afegir alguna altra cosa, Jordi, digue'ns.
També, aquest any passat també vam agafar i vam fer la tendència de tindre taules dolces. Les taules dolces, com és una cosa molt americana, i llavors vam pensar, per què no ho provem nosaltres aquí a l'Espluga i a la Conca? I per les comunions, doncs, ens desplacem al restaurant i fem la taula dolça, que és una taula així molt rústica, amb uns potsots plens de xutxes, i llavors el client ve aquí, escolleix el que vol i ens pactem un pressupost, no? I llavors va tindre força acceptació, fins i tot la portem a masies. És a dir, si un fa un complet amb una masia que fa els 50 anys, fa els 40 anys, doncs també agafem la taula dolça aquesta, la desplacem, i on vulgui el client.
Carai, doncs ja ho sabeu, si heu de fer alguna celebració i voleu posar-hi un toc de dolçó a la sobretaula, per exemple, seria un bon moment, no?,
sí,
per demanar, doncs, aquesta taula dolça. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé, ens veiem aviat.
Molt bé, gràcies a vosaltres per vindre.
Una setmana més volem marxar, volem conèixer territori i avui ho volem fer sobre una bicicleta. Per això hem convidat el president del BTT Francolí, el Roger Roig. Roger, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que ens proposes avui?
Bueno, jo havia pensat en una ruta que ens donaria a veure tot l'impressionant entorn que tenim per aquí. I llavors sortiríem d'aquí a l'Espluga, aniríem passejant fins a Sant Bernat, de Sant Bernat tiraríem cap a Riudebella. A Riudebella admiraríem el castell i entorn a les muntanyes que hi ha allí, que queda impressionant, i llavors ens decantaríem cap a Vallclara, passant pel Mas de la Llana, arribant a Vallclara, que és un dels pobles més bonics de la Conca. No sóc massa objectiu, perquè ja sóc nascut allí, però bueno. Llavors, a partir d'allí, pujaríem cap dalt direcció a Vilanova, fins a la Bassa. I passat la Bassa, pugem els castanyers, aniríem pujant un camí bastant duret per als castanyers fins a l'era de la Guineu, que allí estaria bé que paréssim a fer una mossegada i restablir una mica de forces, perquè la pedalada fins allí és dureta. Uh-huh. Allí començaríem un pèl de baixada fins a la casa del Tillà. I a la casa del Tillà emprendríem el camí, un camí llarg, que fins tindrà uns 10 quilòmetres o por ahí, que ens passa per l'era Nogués i després ens atravessa tot l'itinerari micològic del Penin de Poblet, que avui dia és molt admirable.
Clar, això ho has dit molt ràpid, seria més o menys la ruta, però no és una ruta ràpida ni curta.
No, aquesta ruta, clar, depèn del nivell, depèn del nivell de cadascú. Amb un nivell mig, compta que aquesta ruta la fas en unes 3 hores i mitja, por ahí.
Uh-huh. Clar, llavors... Quants quilòmetres són, doncs?
Bueno, sobre els 40 quilòmetres. Sobre els 40 quilòmetres.
Això és una distància ja per algú que estigui bastant preparat.
Sí. A veure, tècnicament és molt fàcil, és un nivell que és tot camí i tècnicament no precisa gaire tècnica, però a nivell físic és un nivell mig alt.
Uh-huh. I què necessitaríem per fer aquesta ruta? Algun equipament específic?
No, bueno, més que res és prendre't una mica l'avituallament, aigua i menjar i, bueno, el que puguis necessitar per la mecànica de la bicicleta, pels ensurts que puguis tindre.
Llavors, el que estem proposant és una ruta, en aquest cas, doncs, per l'entorn força proper a les muntanyes de Prades i també els boscos de Poblet. Quins creus que són els principals atractius?
Bueno, els atractius és la natura en si, totes les muntanyes i bueno, tens el castell de Riudebella, passaràs pel mig del poble de Vallclara, i bueno, després tot el barranc aquest de Castellfollit i això, que és impressionant. Vull dir, la gent que no... Clar, nosaltres aquí ho tenim molt vist, tot això, però la gent que no ho ha vist, tothom es queda molt bocabadat al veure tot això.
Per tant, la ruta que ens proposes és d'uns 40 quilòmetres, hem dit, la dificultat física seria mitjana alta, per tant, no podem començar després de l'estiu sense haver fet res i fer aquesta
bueno,
ruta.
Bueno, sempre tens possibilitats, vull dir, aquí a l'Espluga es poden llogar bicis elèctriques que et donen la possibilitat de fer-ho amb un nivell físic més baix.
Val. Clar, llavors, o tenim l'ajuda de l'electricitat en aquest cas, o hauríem de tenir una miqueta més de preparació per poder fer aquests 40 quilòmetres en aquesta ruta que ens proposes avui. Té algun nom, o es coneix per algun títol, alguna manera de referir-s'hi?
La ruta aquesta, no té cap nom en si. Vull dir, és una ruta que nosaltres amb les nostres sortides i tot això acostumem a fer bastant.
Mm-hmm. Val, llavors voldries afegir alguna cosa més d'aquest recorregut, d'algun tret significatiu que pugui tenir?
No, només que ho proveu i així coneixereu entorns de la nostra comarca que són molt, molt xulos i no res. I llavors també, bueno, n'hi ha moltes de rutes, eh? Si vosaltres podeu entreu al Liquiloc i es baixeu infinitat de rutes que hi ha per aquí.
Doncs de rutes per fer tant a peu com en bicicleta n'anirem coneixent cada setmana. Avui ens quedem amb aquesta que ens ha fet el Roger Roig. Roger, moltes gràcies i a veure si pugem a la bicicleta i afrontem aquests 40 quilòmetres i tenim doncs el privilegi de poder veure tot aquest entorn.
Molt bé, vinga, salut i pedals per tots.
Bé, 7 d'octubre, avui la Fira de la Cervesa i com escoltàvem, Hermínia pedalar en aquesta jornada és important per això, per cremar totes aquestes calories de més. I per tant no ens hem d'oblidar de l'esport.
Pedalaríem demà però, al matí.
Val.
No? Perquè ara sí. Ja s'ha obert, em sembla que està oberta ja la fira.
Sí, clar, ara ja és moment d'anar cap a la fira o d'altres propostes culturals, que per exemple n'hi ha moltes d'altres.
Com les que ens pot destacar ara mateix l'Anna Marc.
Bon dia. Avui, a l'Agenda dels Inquiets, destaquem la Festa del Bosc, que se celebra a Vallespinosa, a Pontils, durant tot el dia d'avui, dissabte 7 d'octubre, i també demà, dia 8. Com hem parlat també aquí a l'Espluga FM Ràdio, avui dissabte té lloc la Fira de la Cervesa Artesana de l'Espluga de Francolí. Us convidem a descobrir aquesta primera edició. I de cara al cap de setmana vinent, per poder-vos organitzar, destacarem dos actes. Pel dia 14, que és dissabte, 14 d'octubre, a les 11 del matí tindrà lloc el taller El poder del símbol, un taller sobre art rupestre al Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre, el CIAR de Montblanc. I l'endemà, el 15 d'octubre, podeu participar a la cursa Mou-te pel trepat, que tindrà lloc a Barberà de la Conca, a partir de les 9 del matí. Tal com vam explicar la setmana passada, tota aquesta informació la podeu trobar a l'apartat Agenda de la web de l'Espluga FM Ràdio. I també, si voleu consultar qualsevol acte, podeu mirar aquest apartat de la web. I si voleu que surti alguna informació o que pengem algun acte que feu des de la vostra entitat o que sabeu que s'organitza a l'Espluga o a tota la Conca de Barberà, ens podeu fer arribar la informació al correu electrònic agenda@esplugafmradio.cat i llavors penjarem tota la informació a la web de la ràdio. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Anna. Totes aquestes són propostes, Armínia, per aquest cap de setmana i també el següent. Imagina't si en podem fer de coses a la comarca.
I dir-vos que el següent també us estarem acompanyant a Inquiets amb un nou programa com el d'avui o millor, per què no?
Ja serà el quart d'aquesta temporada, sí,
i tant. Tot i així, encara no tenim sintonia oficial del programa, jo reivindico...
Sí, però això és un assumpte intern.
Això és un assumpte intern, però que també s'ha d'explicar, perquè així ens donarem pressing tots els del programa. Va. Jo crec que la setmana que ve hem d'estar disposats a poder presentar quina és la música que acompanyarà aquest programa.
Doncs amb aquest repte ens acomiadem.
Molt bé, Va. Que passeu un bonic dissabte, fins dissabte vinent, us estarem esperant.
I gràcies a tots per la vostra confiança i fer-nos costat un dissabte més.
Adeu.